A Catalunya Ràdio, tot gira.
El meu cor a dalt d'un arbre està esperant els lilàs. El meu cor a dalt d'un arbre està esperant els lilàs. Arriba el sol amb espasa i gorra de capità. Quatre falcons li sostenen la capa de roserà. El rossinyol...
Aquesta tarda a les 7, d'aquí a poc més de dues hores, el cantautor, perquè n'hem de dir així, el nostre amic Miquel Pujadó, farà un concert a Praga, concretament en un dels cafès literaris més importants de la República Txeca. El nom ens el dirà ell. Miquel, bona tarda. Ens diràs el nom del cafè, perquè jo no m'atreveixo a pronunciar-lo.
Jo tampoc, el tinc a la butxaca i si m'atreveixo a pronunciar-lo jo també, espera que ho busqui. Ai.
Escolta'm una cosa, suposo que si no són molt agosarats i agafen un vol d'aquests barats via Ryanair o EasyJet i venen a Praga directament, també els hi costarà. Per això et deia que també els hi costaria trobar-ho, no? Però més carrera per dir el nom del cafè.
Sí, mira, el cafè, i no sé si ho pronuncio bé, Krasny Straty.
Krasny Straty.
Sí, un amic que tinc aquí davant m'ha fet un senyal dient-me que sí, que ho ha pronunciat correctament.
Perfecte.
Ho ha reconegut, vaja.
Exacte. A mi em feia una mica la sensació, però tampoc era per... No m'agrada ser massa excessivament agosarat. Escolta, quin temps fa a Praga, primer de tot?
Una calda que no t'aguantes.
Sí,
jo he vingut amb samarreta d'aquelles tèrmiques i un jersei i estic fregint-me, perquè realment aquí jo sortia de Terres aquest matí i plovia, sí? Ja saps que ha baixat la temperatura per aquí, i en canvi aquí estem, devem d'estar prop de 30 graus.
És la segona vegada que faràs aquesta xerrada recital a Praga, convidat per la universitat, no?
Sí, l'any passat em vaig fer una mica diferent, aquesta vegada faré, ja saps, jo part dels nostres...
Acabem de perdre la comunicació amb Praga, i no els estranyi. Bé, en un dia com avui, en què aquí va sortint el sol, es tapa el cel, allà fa una calda, com ens deia en Miquel Pujadora fa un moment, que déu-n'hi-do, doncs, home, de vegades això, la tecnologia té aquestes coses. Intentarem recuperar aquesta conversa que manteníem, que començàvem a mantenir, amb en Miquel Pujadó, per parlar d'aquest concert que farà avui a les 7 de la tarda en un dels grans cafès literaris de l'actual República Txeca, aquest Krasny Straty. No sé si ho dic bé, no ho acabo de dir bé del tot, perquè més que res pel txec encara és un d'aquells idiomes que...
Home, el txec és un dels pocs estrangers que ens agrada bé.
Ja.
I els talons també.
Ah, sí. Els txecs i els talons, exacte, sí. Bé, intentem recuperar aquesta comunicació amb el Miquel ara mateix. Escoltem un altre de, segurament, aquells temes que farà avui, entre altres coses, perquè, a banda de les seves cançons d'inspiració francòfona, també tenim tot el que té a veure amb la suite d'Agustí Bartra.
En un indret de Coroles passava l'ombra de mi. El rossinyol de tenebre se'l refilava que sí.
Vinga, creuem els dits, Miquel.
Preguem.
Escolta, creu-los tu també, diguéssim. On ets ara mateix, davant del cafè o...?
Ara jo sóc a casa, justament, d'aquest company, diguem, de la universitat, i veníem a buscar els trastos per anar cap al lloc del concert.
Molt bé.
Miquel, ens havies d'explicar una mica en què consisteix aquesta xerrada recital, que d'alguna manera és un recorregut per la història de la cançó i de la poesia catalana i francesa.
Sí, en aquest cas de la poesia concretament. Fa temps que vaig tenir la idea, jo vaig estar fent un treball també de cara a ensenyament, a un arxiu de les cançons existents a partir de poesia catalana musicades al llarg del temps, que hi ha centenars realment, i sembla ocórrer que seria interessant fer com un petit recorregut a través de les cançons que han estat realitzades això sobre poemes en ordre cronològic, començant pels trobadors i acabant, diguem, per les generacions relativament més joves, vull dir, jo acabo amb la Maria Mercè Marçal. Aleshores és agafar una petita antologia d'unes 20 cançons que van des de Guillem de Berguedà, en aquest cas és una música meva que vaig fer per en Titot, d'un poema del trobador Guillem de Berguedà, fins passant per Ausias Marc, per Jordi de Sant Jordi, per Sant Tormeda, però després ja més cap aquí, doncs per la gent del romanticisme, per Verdaguer, per Maria Antònia Salvà, etc., fins a arribar, repeteixo, als poetes més actuals.
Sí, però això és la línia material. Però i la línia emocional? Com se li fa entendre a aquesta gent el que el nostre suposa per nosaltres? Ells, que són una nacionalitat que déu-n'hi-do els programes que han tingut històricament.
Sí, doncs això això ja t'ho explicaré quan l'hagi fet, perquè la tindré d'aquí una estona. Tinc un company de la universitat. Aquí hi ha un lectorat de català molt potent. Hi ha moltíssima gent que estudia català. Jo l'experiència que vaig tenir l'any passat era va ser molt positiva i vaig fer un concert més aviat de cançons meves, etc. I la resposta de la gent va ser molt maca. Aleshores, una cosa ja més concretament sobre poesia en català, suposo que vindrà molta gent de la universitat interessada, però també gent de fora, i penso, segons m'han dit, que hi ha força interès per conèixer aquest material. Ara, això ja t'ho dic, serà demà, a partir de demà que t'ho podré explicar.
Miquel, si no m'equivoco, aquests recitals els has portat a altres llocs que no pas la República Txeca.
Sí, perquè, com tu deia, una cosa és quan jo vaig a cantar les meves cançons, que és una mica la meva feina bàsica, o bé aquest espectacle nou amb cinc músics sobre el disc d'Agustí Bartra, això és una cosa, però aquesta feina una mica juglaresca d'agafar la guitarra tu sol i anar amunt i avall, doncs fa anys que ho estic fent. Per exemple, tinc un muntatge sobre cançó francesa, una mena d'antologia de la cançó francesa, pensada per justament alumnes de francès de tot l'estat. Vull dir, ara fa poc he estat a Motril, a Loja, la setmana que ve no l'altra me'n vaig a Gijón, després a Granada, a Guadix, o sigui, vaig celebrant, fa 3 anys que estic fent això una mica per tot arreu, i també una sessió també de donar a conèixer la cançó, els orígens de la cançó d'autor en català a partir dels anys 60, que això, per exemple, ho vaig estar fent fa uns mesos pels pobles on passa el bibliobús de la Diputació, etc. Són fórmules que penso que em permeten acostar a la gent una sèrie de material, una sèrie d'elements històrics i artístics que, si no, normalment els mitjans de comunicació en general no els hi posen pas a l'abast.
Bueno, i el disc de la Síria el giraràs aquest estiu també, no?
Sí, farem la Festa Major de Gràcia, farem la Festa Major de Terrassa. Després, et puc avançar una cosa una mica estranya, el 17 de setembre, si tot bé, estrenarem una versió al Teatre Romea, amb algunes de les cançons de la Sínia i amb alguns actors dirigits per en Carles Canut. Això serà una versió teatral, diguem, al marge del meu concert habitual, i també cap al mes de juliol em sembla que ja s'emetrà, hem estat filmant aquests dies un especial dedicat a Bartra pel 33, amb el qual la base són les meves cançons, però també intervenen en Feliu Formós, el Sam Abrams i en Miquel Desclot. O sigui que de coses, de feina i de ganes de fer coses no falten.
Escolta'm, a tu el valor no se te supone, perquè has agafat la línia valenta, que és anar a defensar a dintre d'Espanya, en un país on el francès ja no s'estudia, la grandesa de la grandesa en el sentit més ampli de la cultura francesa.
Home, jo la cançó francesa sempre he considerat que és el nivell, diguem, més evolucionat de la cançó europea, i que és una mica la cançó que hauríem fet nosaltres si no haguéssim tingut tantes bufetades històriques. Una cançó molt similar, perquè de fet venim de la mateixa origen, que són els trobadors. Uh-huh. Aleshores, sempre m'ha agradat molt la cançó francesa i he pensat que val la pena, doncs, fer conèixer la gent, sobretot la gent que estudia francès o que s'interessa, que no solament hi ha Brassens i Brel, i que, per exemple, Brel no solament el Ne me quitte pas, sinó que hi ha una riquesa enorme en aquest camp, des de gairebé fa més d'un segle fins ara mateix, fins als autors que tenen 20 anys o 25 i que aquí evidentment no els coneix ningú, i en canvi a França tenen una difusió considerable.
Escolta, Miquel, per acabar, aquesta setmana hem tingut coneixement d'aquesta medalla d'or del Parlament de Catalunya en la categoria d'or als 16 jutges. És aquest reconeixement en aquesta contribució decisiva a la cultura catalana i a la normalització de l'ús del català. Un reconeixement que arriba tard, però mira, i de vegades quan arriben i val o paga la pena celebrar-los. Tu no has estat mai dels 16 jutges, suposo que per edat...
Jo, els 16 jutges cantaven, jo vaig néixer...
Per això, és un tema generacional, eh?
El 59, clar, i els 16 jutges comencen a funcionar el 61, i ja, o sigui que jo...
Tu tenies dos anyets, en aquell.
Dos anyets, clar, evidentment no ho vaig arribar a conèixer. Jo és que la generació, per dir-ho així, que ve després de la generació Isaac, Marina i companyia. Mm-hmm.
Escolta, però quina valoració en fas d'aquest reconeixement?
Com deies tu, és un reconeixement que, per una banda, sempre va bé que es faci, perquè s'ho mereixen. Evidentment és un col·lectiu importantíssim per entendre, doncs, l'aparició d'una cançó moderna, d'una cançó adulta mentalment en aquest país. També un reconeixement que arriba tard, entre altres motius, perquè en Rocío Abella, doncs, fa pocs mesos que es va deixar i que en Portemos ja no hi era. Però jo el que penso és que el millor homenatge que se'ls podria fer als 16 jutges, de tot allò que representaven i que intentaven fer els 16 jutges, és posar les bases d'infraestructura perquè cantar en català arribar, repeteixo, amb una mentalitat adulta, normal, en aquest país, sigui un fet, justament, diria, i que no hagi de ser contemplat com una cosa extraordinària. Sí. Això penso que seria el millor homenatge. I ja més concretament de cara als jutges, també estaria bé recuperar, de vegades, algunes cançons dels primers jutges, els que pràcticament no van dedicar-se professionalment a la cançó, sinó que volien engegar una mica aquesta història.
Jo crec que ara, mica en mica, ho anirem fent, això.
I segur, penso que algunes d'aquestes cançons, si les escoltéssim ara amb la cara rentada, amb nous arranjaments, estan molt ben escrites i podrien aguantar perfectament la comparació amb les cançons actuals. Jo penso que no seria cap bestiesa de plantejar-nos de fer una recuperació d'algun d'aquests temes. Però, que repeteixo, el que seria més important és fer que allò que volien els jutges i altra gent que es van moure, que no eren jutges, però que es van moure al començament del... una cançó moderna en català, doncs que això pogués tenir una consolidació, perquè un país normal ha de tenir una cançó normal, així de senzill, i amb totes les estètiques, no simplement amb uns models concrets.
Escolta, Miquel, jo seré feliç el dia que hi hagi cançons dolentes en català. Però... això vol dir que hem arribat a la normalitat, ho entens?
És que et sento una mica malament, digue'm, Miquel Àngel,
sí, que jo seré feliç el dia que vegi que hi ha cançons també dolentes en català.
Ah, bueno, home...
I aleshores haurem arribat a la normalitat.
Alguna no, sí podríem
ha,
trobar, eh?
De cançons dolentes. Ah?
Sí que n'hi ha, sí que n'hi ha.
Home, em sembla que n'hi ha de tot, eh?
Poques.
Jo també puc dir algunes. Miquel, que et vagi molt bé aquesta tarda. Escolta, en aquest gran cafè literari, en aquest Krasny Straty, ho he dit bé ara?
Em sembla
no,
que...
tampoc.
Jo no juro, el xec és una de les meves... lectures pendents, quan llegeixo Kafka ho fas traduït.
És que, exacte, jo també. I és que, clar, et jugues la cara cada vegada que vols dir alguna cosa.
Exacte.
Però com a mínim...
d'unes persones per aquí que m'ajuden a anar pel lloc i demanar un cafè, perquè si no tindria problemes avui.
Clar. Escolta, com a mínim hem volgut recordar i fer aquest reconeixement a la vegada d'aquest intent de portar totes aquestes cançons arreu, entre d'altres, a la República Txeca. Miquel, que et vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Bona tarda.